Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts al Blau Marí número 169. Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fa possible aquest espai radiofònic dedicat a la gent de la mar. Els nostres companys Manel de Ramon, l'Aurora Requena, el Joan Argentó i el Rafael Martí. En els pròxims minuts us hem preparat uns continguts molt, però que molt atractius. Avui, una part important dedicada a la galera, a la seva promoció, a les seves qualitats, al seu apartat gastronòmic, per què no? Començarem parlant de les segones jornades gastronòmiques de la galera que tindran lloc a les viles marineres de la Costa de l'Ebre. Estem parlant d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, amb Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona. Parlarem d'aquestes jornades, igual també que amb els alcaldes d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita i l'Ametlla de Mar, Alfons Montserrat, Joan Martí i Andreu Martí. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, els nostres companys Joan Argentó i Rafael Martins parlaran d'un art de pesca molt habitual, sobretot a la zona costanera més pròxima al riu Ebre. Estem parlant del gànguil. I al ranxo a bord, aprofitant que les galeres en aquesta època estan bé plenes i obades, ens prepararan unes galeres al cava. A l'acordió del grumet, Charango, el grup de moda en el panorama musical català, ens interpretarà Esperança i ho farà amb un tema que ens parla de tot aquest espai que hi ha entre el Mar Negre i Gibraltar. Us sona al Mar Mediterrani. A Panorama Nàutic, l'Associació d'Estacions Nàutiques de Catalunya serà protagonista amb la seva promoció de la marca, amb Joan Campolier, president de l'Associació d'Estacions Nàutiques d'Espanya, Miquel Gotanegra, president de la seva homònima a Catalunya, o Albert Campos, president de l'Estació Nàutica Costa Daurada, o Joan Martí, president de, o en aquest cas representant de l'Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita. Parlarem d'aquesta nova modalitat de promoció turística de les poblacions costaneres. A Plankton, l'Aurora Requena ens atansarà una espècie i, com no podia ser d'una altra manera, avui parlarem de la galera. I per últim, el Manuel de Ramon marxarà fins a Badalona. Avui parlarem del Centre d'Estudis Marins de Badalona amb Francesc Camps. Aquesta és la nostra oferta radiofònica pels pròxims minuts. Si ens acompanyeu, nosaltres estarem encantats.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Tal com us explicàvem en la nostra introducció, els municipis d'Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita van presentar la setmana passada, en el marc de la Fira Internacional del Turisme de Fitur, un dels aparadors mundials del sector, que es va donar lloc a Madrid, les segones jornades gastronòmiques de la galera, de la mà del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, un dels productes de primera qualitat que dona la mar catalana, un dels productes amb més carisma dels que es poden produir en el mar de les Terres de l'Ebre. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, o l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martí, van ser els encarregats de presentar aquestes jornades que tindran la segona edició aquest any i que tindran lloc en aquests municipis ebrencs que s'han ajuntat sota la marca Viles Marineres de la Costa de l'Ebre del 13 de febrer al 8 de març. Els quatre municipis mariners oferiran menús gastronòmics als seus restaurants, tenint com a protagonista la galera, producte local i de qualitat típic de la Mar de l'Ebre. Encara que no és la primera vegada que s'organitza aquest 2015, però s'ha apostat per unificar les jornades en una única data i sota el paraigua de la marca Terres de l'Ebre, fet que facilitarà la difusió d'aquest esdeveniment. En concret, aquesta iniciativa es promociona a tot el mercat català a través de diversos mitjans de comunicació, tant escrits com digitals i radiofònics, amb la distribució de cartells i opuscles arreu del territori i amb la creació de la microlloc web www.terresdelebre.travel/jornadesgalera. Cal recordar que l'any passat, en llotges com les de Sant Carles de la Ràpita o la Mella de Mar, en el transcurs de les jornades de la galera, aquest producte va doblar el seu preu en llotja, passant dels 6, 7, 8 euros als 12, 14 euros al quilo. Un total de 46 restaurants oferiran menús on la galera serà la base dels seus plats i on vins del territori, com per exemple la garnatxa blanca de la denominació d'origen Terra Alta, maridaran els múltiples àpats oferts. Les empreses turístiques, a la mateixa manera, oferiran paquets que combinaran allotjaments i activitats i, a banda dels menús, per ampliar d'aquesta manera l'estada dels visitants al territori, mostrant fins i tot l'arribada del peix en llotja. Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona, va dir durant la presentació que es fa un gran pas en l'aliança entre agents públics i privats del territori per fer créixer encara més aquesta iniciativa, alhora que valorar l'esforç que s'està fent des del sector pesquer.
Sabem que la galera té una tradició i, a més, avui té una fama i un prestigi. I això ha sigut gràcies a l'evolució de la pròpia tendència gastronòmica, a l'elaboració del producte, a la qualitat intrínseca que el producte doncs, l'obté el pescador i, naturalment, també a l'esforç que han fet molts restauradors i les entitats de promoció per aportar aquest producte a la taula en unes determinades condicions, en un determinat entorn i en un determinat paisatge. I tot això doncs, té una força natural molt gran, té un valor econòmic i promocional molt gran i, a més, doncs, és saludable, perquè aquesta és una cuina amb poder nutritiu, amb unes propietats organolèptiques saludables, amb un litoral mediterrani que queda acreditat pels organismes científics que la producció pesquera és una producció de qualitat i bona per la salut i bona per la nutrició. Per tant, si tenim totes les condicions, el que hem de saber és conjugar-les adequadament per a convertir-les en elements de promoció de la nostra activitat econòmica, que vol dir també del nostre model cultural i del nostre model social, que doncs, cada vegada té més adeptes. No oblidem que la cuina mediterrània ha esdevingut patrimoni de la humanitat, per tant, també té validacions de gran magnitud internacional i tot plegat doncs, reverteix en un valor propi del territori que fidelitza la nostra cultura i la projecta al món.
I cada vegada també promociona una de les activitats tradicionals del territori i de Catalunya en general, com és la pesca.
Sí, senyor, un sector que precisament necessita d'aquest tipus d'iniciatives que l'impulsin i l'ajudin. I l'aliança que en aquest cas es produeix amb quatre municipis que tenen port pesquer i flota pesquera, com són doncs, la Ràpita, l'Ampolla, l'Ametlla i el Canà, doncs amb tot l'univers de restauradors que fan la gran estirada d'aquest producte de les mans dels pescadors per aportar-lo a la taula, doncs uneix tota aquesta cadena de producció amb un esforç molt significatiu que fa justícia social. És a dir, que l'esforçat pescador troba una justa recompensa a la pesca del producte i, naturalment, el paladar del degustador final doncs és el millor homenatge que pot fer a l'esforç d'aquell pescador inicial. Tot això té sentit i, per tant, a la Diputació i els patronats d'aquestes quatre localitats, doncs junts hi estem donant un impuls, l'impuls necessari, i que, a més, enguany, en aquesta segona ocasió, doncs es produeix entre el 13 de febrer i el 8 de març, que és una època que convé mobilitzar també gent per a desestacionalitzar les nostres cicles turístics i alhora aprofita també per difondre-ho en la proximitat de fora de l'Estat a la regió de Toulouse i al conjunt de l'Estat, una iniciativa molt potent a l'àmbit de Vista. Biscaia i particularment a Bilbao. Tot això és el que produeix la galera. Fixem-nos, si això ho apliquem a cada un dels productes d'excel·lència i de qualitat que tenim en el territori, el valor i la força de la nostra capacitat d'impuls al sistema productiu que tenim. I aquesta és una línia que el turisme no la pot abandonar de cap manera. Turisme, serveis, gastronomia formen part de la mateixa activitat, però el sector primari és clau perquè això pugui tenir aquesta translació. I unir aquests dos sectors doncs reforça el nostre model, com deia al començament, no altera a la nostra relació secular amb el mar i naturalment porta que siguem visitats per molta i molta gent que posen, diguem, en alt valor de consum els nostres productes.
Qui també es va referir en aquestes jornades és l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martí Masdeu, que es referia al denominador comú d'aquestes poblacions organitzadores.
Primera, mitjans d'economia, per tant, ens hi semblem molt. També inclús a nivell de el tarannà de la gent també són molt semblants. Els pobles mariners són, sempre s'ha dit, que els ser pobles que cobraven a la part la setmanada, doncs diràs que hi havia una certa alegria en comparació en altres poblacions, no? Per tant, compartim totes aquestes idees. Però, per altra banda, som conscients de que ho anem plegats o si no, no farem res, perquè difícilment podem oferir un producte de qualitat si empleem criteris localistes. El visitant que vagi a la Ràpita difícilment no pot visitar el Canà, les cases, la Mella, l'Ampolla, Amposta, estem allí en un rovell. Són distàncies molt petites i per tant el que volem és aprofitar-nos dels recursos que totes les poblacions de les Terres de l'Ebre ens donen. Una vegada vam ser designats a la Reserva Biosfera, la promoció és encara major i si tenim dos parcs naturals com els que tenim, volíem treure tot el rendiment possible.
Per la seva part, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, parlava de la competitivitat d'aquest producte tradicional de la pesca catalana en quant a preu i en quant també a la qualitat que ofereix pel sector de la restauració.
És un producte, no?, que a nivell de preu, doncs és un preu més que correcte, però que en canvi té una qualitat excepcional, no? I organolèpticament ja no cal ni dir-ho. Per tant, és el que diem, no?, que tenim a casa nostra, aquí a Terres de l'Ebre, molts i molts de productes d'una qualitat excepcional i que són perfectament assequibles. I el que es tracta és això, no?, de posar-los en valor i que ens ajuden aquests productes excepcionals, que ens ajuden a desenvolupar el nostre territori i una mica a que poguessin créixer com en aquest reclam gastronòmic i poder ser un bo destí turístic. No? I en aquest aspecte estem molt contents de poder col·laborar, anar plegats en la Diputació i sobretot anar plegats en les tres poblacions de l'Ametlla, de l'Ampolla i de la Ràpita, que compartim també doncs, esta vocació i esta bona mar. I en definitiva, la gent que ve a les nostres terres, a Terres de l'Ebre, és un perfil diferent d'altres destinacions turístiques, com per exemple Costa Brava, perquè és un tipus de turisme que és més familiar, que ve amb el cotxe propi, que vol consumir gastronomia, que li interessa el patrimoni, i per tant, en certa manera, quan venen a casa nostra, sigui el Canà, sigui l'Ametlla, sigui l'Ampolla, la Ràpita, tot el que estigui a 40, 50 minuts de cotxe, tot és nostre, perquè aquella persona, estiga on estiga, segur que agafa el cotxe i va una rata a Tortosa, i va a l'Ametlla, i va a la Ràpita, i volta al territori. I per tant, és bo que al voltant d'aquest territori, aquestes quatre ciutats, fem una bona oferta i que en certa manera ajudem una mica a cosir i a vertebrar aquesta oferta turística, que l'efecte segur que és molt, molt més elevat que si féssim cada un per separat.
Per la seva part, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, va parlar també de que aquestes jornades i la promoció que se'n fa de la galera ajuden també a la dignificació del sector pesquer.
És evident que recuperar la pesca, recuperar un producte, parlar de gastronomia recuperant doncs un crustaci d'aquestes característiques que a més tenia un valor, que l'estem posant encara en un valor afegit més important en tots els termes, no només econòmics sinó també fent-li difusió, explicant la part nutricional del mateix, fent que tot això sigui un projecte d'unitat público-privada, que treballéssim principalment pel sector pesquer, perquè venim d'allí, venim dels pescadors fa pocs anys, no fa tants anys, a la cala hi havia una forta tradició, som el primer port pesquer amb volum de tot el país i volem també seguir explicant que encara tenim molt a dir amb aquest sector, per tant, defensar, dignificar el sector pesquer, posar-lo en valor, explicar d'on venim i això barrejat, evidentment, amb aquesta tradició i modernitat que significa avui, doncs tota la innovació vinculada a la gastronomia. Per tant, tots aquests binomis crec que són molt importants i quan això té l'aixopluc de la col·laboració público-privada, doncs és un èxit assegurat i seguirem treballant en aquesta direcció. Hem de seguir defensant el sector pesquer que avui per avui, malgrat hagi baixat el seu PIB a la mella de mar, necessita, insisteixo, dignificar-se, dignificar-lo, posar-lo encara en més valor.
Clar, perquè tenim molta gent nouvinguda a les poblacions costaneres i en un moment determinat la pesca en moltes d'elles era tot. Ara és, a més de, també hi ha altres coses, per tant, cal explicar. La gent també ha de saber que en un moment determinat, amb el 90% fa pocs anys, aquestes poblacions vivien de la pesca, no?
Sí, no fa gaires anys, això era així. Insisteixo, a més, la mella de mar, la cala, ha sigut sempre exportadora sempre de pescadors. La cuna de la pesca en molts anys ha estat a la cala i som un port pesquer molt important, com d'altres al territori, i pensem que el fet que hagi baixat el PIB, insisteixo, l'activitat econòmica amb el seu global, doncs no ha de mermar que seguim treballant per explicar d'on venim. I per tant, insisteixo, no només dignificar el sector pesquer, que es mereix tot el suport, sinó seguir treballant perquè això sigui activitat econòmica al territori i a la Mella de Mar en particular. Això, lligat amb aquestes col·laboracions que fem, tant a nivell públic com privat, doncs són i han de seguir sent un èxit assegurat.
De fet, tal com es va explicar també durant la presentació, el pressupost de les jornades gastronòmiques de la Galera 2015 és el més alt que mai, fruit d'una unió d'esforços entre les quatre poblacions i del treball en xarxa per part dels quatre municipis participants, en el que també hi ha contribuït el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Per tant, des del 13 de febrer al 8 de març, aquestes quatre poblacions, aquestes quatre viles marineres de la Costa de l'Ebre, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, l'Ampolla i la Mella de Mar, celebren les jornades gastronòmiques de la Galera.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Joan Argentó, Rafael Martí, què tal?
Bé.
Benvinguts de nou al Blau Marí, avui per parlar-nos d'un art de pesca. Quin tipus de pesquera recordarem avui?
Avui farem el gànguil, que és bastant tradicional per aquí baix.
El gànguil, sí. Sobretot s'utilitza a la zona de l'Ebre, a la costa,
sí,
de l'Ebre.
No sé per dalt si es deu gastar per la part del nord, si es deu anar a cap banda més, però per aquí sí.
Molt bé. I quines espècies de peix se solen agafar?
Normalment el gànguil no s'agafa peix gros, eh? No
és peix gros. Peix de riu.
Peix de bassa o de riu. Se va dins les tancades, dins el riu.
Els canals.
Anguila. Agafen pues, moll, sepieta, sèpies, un peixet, un llevarret, però sempre no sol ser peix gros, eh?
Molt bé. Petit. I en què consisteix?
Pues és una paret de sàrcia del porta, pues, sempre el sur.
Una sàrcia que...
Una paret d'una sàrcia, sí, que fa una paret. Aquesta sàrcia...
Amb suro dalt, sí, i plom baix, perquè mos entenguéssim. I la sàrcia queda estirada.
Sí, una paret que queda... Fa de paret perquè el peix no s'enganxaria. El que és allò només per a que sigui la paret. Allí no s'enganxa.
És a dir, que quan el peix se ho troba davant, si busca una sortida cap als costats.
És el mateix que nosaltres. Per un carrer no vas, tens una paret i tu seguis per damunt la cera, no? I arriba que al mig porta uns aros de ferro que va de major a menor. Claro, se va tancant i van seguint, i els aros estos porten una boca com una nansa.
Molt bé.
Igual que una nansa, no? I van passant, claro, quan ha doblat l'enfas que diem, la trampa, ja està dins. Ell ve seguint la paret.
És a dir, el peix quan se troba davant, claro, que no pot avançar, busca sortides...
Per exemple, cap port o cap terra, no? Però bom, troba esta paret. però seguís el que es viu, no, el que es viu s'aixeca i salta per dalt.
Però el que no, seguís cap a l'esquerra o cap a la dreta buscant sortides.
Molt bé,
no?
Ja trobar el cantó per a girar, no?
Molt bé.
El cantó no el troba.
El que troba és...
La boca. La boca. Està, és... continua cap dins i quan se'n dona compte està dins un cop. Això igual està en una part que l'altra.
Molt bé.
Eh? I els gànguils normalment s'amarren d'una a l'altra. No sé, pots amarrar en 8, 10, 12, la mar que tinguis per amarrar i ja està.
Molt bé, doncs avui hem conegut el gànguil, una pesquera, és a dir, un art utilitzada molt,
molt a la
costa de l'Ebre.
Eh? Molt.
Molt bé, doncs Rafael, Joan, mos veiem ara parlant del ranxo.
Vale.
El ranxo a bord.
Encetem l'apartat gastronòmic, encetem el ranxo a bord, com sempre, amb els nostres mariners cuiners o cuiners mariners, no? És igual, no? Tanto monta, monta tanto, dient
sí,
Isabel como Fernando.
Sí, per obligació, ha de ser mariners i cuiners per obligació.
Joan Argentó, Rafael Martí, què tal, com esteu?
Molt bé.
Avui què mos preparareu? Doncs
pues ara, com que estem a època de la galera, avui farem tipus aperitiu de galeres ahumades.
Galeres ovades, a dir,
sí,
que...
He triat mitja dotzena cada gu, jo me menjaré quatre i quan hi to huit. Triadetes
ben, és a dir, bona ben mida, plenes i ovades, eh?
I ovades, sí. I les rentarem ben rentadetes, posarem lo caldero al foc i les galeres dins.
Caldero amb oli.
No, sense no. Res.
Sense
caldero
res.
Caldero al foc.
Galera dins.
I galeres dins.
Saladetes hi ha o no?
No. Jo no les salo.
No les sales.
No les salo. Perquè la fortó d'elles mateixes ja hi ha... I com que això ho trafeguem tot en aigua de la mar, la galera ja és forta per si, per a mi. I de salar no la sala. Posem
tant,
les galeres dins del caldero.
Caldero
tapem,
i galeres dins.
Tapem
i tapem.
I galeres dins.
Foc.
Foc. I elles amollaran una miqueta d'aigua. Sacsarem-ho en una cullera, li remenarem una miqueta i en acabat li tirarem un raiget d'oli perquè elles s'engracin una mica. I una vegada ja veiem que la pell se'ls fa una miqueta roja, a mi m'agrada cuinar amb vi i cava. I en quan en quan ne poso una miqueta al ranxo, saps?
Sí.
I com que aquí tinc una botella de cava que em van regalar hasta l'altre dia i no sabia com obrir-la, pues ara li posem un raiget, ué, te veus? Un raiget de cava
un
dins de les
galeres.
Un raiget
només, eh? No a boca mitja botella.
No,
no,
un raiget. Un raiget mullar-les en cava i un ratet més. I a veure que elles ja estiguen, tapa i del vapor d'això, que s'esgoti lo cava i au.
I el plat.
Per tant, és un entrant fantàstic,
I
això.
I el plat.
És a dir, per entrant...
Ja t'he dit que amb dit cava li podem posar aigua sol, el que vulguis.
O vi.
I un raiget de vi.
Però ho provarem amb cava perquè també
ja
dona
dic,
moltes
jo...
possibilitats a la cuina. No,
jo ja ho he provat i ara ja et dic, mos van regalar l'altre dia la botella de cava aquesta i no sabia com fer-ho. I així ara, a l'estar oberta, molt la veurem.
Molt bé, doncs mos menjarem les galeres i mos veurem lo cava ara. Molt
la marca no te la dic perquè no es pot
no
fer
cal,
propaganda,
no cal.
Però és bona.
Cava català.
És bona, no? M'ho van regalar uns amics.
Cava català.
I em fan bon regal.
Cava català. Rafael, sí. Martí, Joan Argentó, està al pròxim programa. Adéu-siau.
L'acordió del grumet.
A l'acordió del Grumet, en aquesta ocasió, escoltarem a Charango. Els seus integrants interpreten l'esperança.
Right. This next band is from Barcelona. It's in Catalonia, okay? And they're going to come and entertain you and make you dance and sing all night long. So please make a big, big welcome to... Charango!
Assaltarem la ciutat de les tristos. Respirarem el fum del poble i l'aire dels senyors. Hem traficat mil somnis i una il·lusió. L'esperança lluny d'aquí, 40 lladres s'han repartit al món.
Panorama Nàutic.
El passat dia 28 de gener, les estacions nàutiques catalanes van rebre les banderes d'excel·lència turística en el marc de Fitur, en un acte que va tenir lloc a la Càmera de Comerç d'Espanya a Madrid, amb la presència de la subdirectora de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística del Govern de l'Estat, Tatiana Maria Martínez. També va tenir lloc, en el transcurs d'aquell mateix acte, l'assemblea on es van signar l'acord marc de col·laboració entre les comunitats autònomes, entitats locals i estacions nàutiques, i es va signar un conveni internacional amb Tour Espanya i les línies d'actuació per aquest 2015. Les estacions nàutiques catalanes, sota l'Associació d'Estacions Nàutiques de Catalunya, formen part de l'Associació Espanyola d'Estacions Nàutiques, que està formada per un total de 25 estacions nàutiques repartides per tot el territori espanyol, fins i tot no només a la costa, sinó també en alguns llocs i punts d'interior. A Catalunya, actualment, hi ha 7 estacions nàutiques, concretament Roses Cap de Creus, Estartit Illes Medes, Sant Feliu de Guíxols, l'última en incorporar-se, Santa Susana, Vilanova i la Geltrú, Costa Daurada, formada per Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, i Sant Carles de la Ràpita. Sobre el futur de les estacions nàutiques espanyoles i, sobretot, sobre el paper que està desenvolupant la marca Estacions Nàutiques arreu, en vam parlar amb Joan Campolier, president de les estacions nàutiques espanyoles, alhora que president de l'estació nàutica de Santa Susana.
Bé, la marca, cada vegada ho he dit, doncs que no ens podem parar, s'ha treballat moltíssim, però ens queden moltes coses. La marca és un producte que molt obert, amb molts recursos, amb moltes possibilitats, i sobretot doncs, tenim un mar mediterrà i atlàntic i tot, doncs, cantàbric, doncs, que podem ens donar moltes possibilitats, amb la qual no ens podem quedar. Això ens requereix un esforç important i això doncs, és el que pretenem doncs, fer arribar a tots els empresaris i sobretot també als ajuntaments que no podem baixar la guàrdia i que hem d'intentar doncs, millorar, perquè és la marca és importantíssim, els destins a través d'aquesta marca també els podem promocionar, amb el qual al final doncs, l'èxit és plegats a tots, marca i destins.
De fet, bé, en un acte com el d'avui es pot veure la salut que té la marca Estacions Nàutiques, no?
Sí, sí, molta salut, la prova està, doncs, la presència d'aquí doncs, d'alcaldes i molta gent que avui doncs, no ha pogut existir perquè hem hagut de traslladar aquest acte que el bo hauria sigut fer la mateixa fira, no ha pogut ser, però bueno, demostra doncs, l'interès i penso que mentre hi hagi aquest interès doncs, no podem fallar i sobretot perquè dic, és la gran oportunitat, és el gran repte de donar a conèixer doncs, un esport nàutic i amb moltíssims i moltíssims doncs, que penso que són d'aquestes coses que és difícil acabar perquè sempre doncs, pots anar innovant i això doncs, fa que doncs, cada vegada sigui més potenta.
Heu anunciat un pla ambiciós d'aquí al 2020, no?
Evidentment, això va ser la cumbre d'alcaldes que vam tenir fa molt pocs dies en aquesta mateixa casa. En aquesta mateixa casa, doncs allà doncs, penso que és important que els ajuntaments doncs, coneixin doncs, tota la feina que s'han fet i estem ara en aquest moment doncs, signant un protocol per intentar doncs, millorar i sobretot no millorar sinó la participació doncs, a tots els ens locals, que és important. Tenim ja els ens autonòmics, però l'important és la proximitat i qui més doncs, que els alcaldes, que els pobles doncs, estiguin al costat, doncs aquests empresaris doncs, que han escollit aquest destí i que el volen portar doncs, fins allà a un màxim nivell.
Una estació nàutica és un destí turístic especialitzat en activitats nàutiques, des d'on s'organitzen també activitats complementàries ben variades i on a més es pot trobar una gran oferta en allotjament i restauració. Un model de col·laboració público-privat que Miquel Gotanegra, president de l'Associació d'Estacions Nàutiques de Catalunya i també de l'Estació Nàutica Roses Cap de Creus, va qualificar com un model de futur.
Aviam, les estacions nàutiques avui són un clar exemple del model turístic del futur, no? Que és aquesta gran col·laboració público-privada. Vull dir, nosaltres a Catalunya crec que som el model d'aquest projecte turístic de futur que parla tothom, no? Perquè avui la clau de l'èxit perquè una destinació funcioni és que hi hagi una gran col·laboració público-privada, i és el que nosaltres estem fent des de qualsevol de les 7 estacions nàutiques catalanes.
De fet, Catalunya sempre ha tingut tradició de mirar cap al mar, tot i que en moltes poblacions costaneres no hi acabàvem de mirar del tot, i molta gent ens deia que més enllà del sector professional, el sector pesquer, estàvem d'esquena al mar. A través d'aquestes estacions nàutiques s'està obrint els ulls a la gent de que cal apostar més per aquesta franja litoral i per les moltes possibilitats que oferís la costa, no?
És així. Nosaltres som un exemple clar d'una manera de desestacionalitzar, no? Perquè hem arribat més lluny del tradicional sol i platja que tothom creu que tenim les poblacions de la costa, no? Hem sigut capaços de posar en valor tots els actius que té la destinació a través d'aquest gran projecte de col·laboració entre les empreses d'activitat i les empreses d'allotjament.
Avui s'ha anunciat un pla ambiciós fins l'any 2020. Feia falta una espenta d'aquestes característiques amb la complicitat de tots plegats per acabar de posar aquesta marca, estacions nàutiques, allà on tots els que treballeu en aquest camí desitgeu?
Bueno, és important mirar lluny, no? O sigui, el que no podem fer és mirar-nos a les sabates, no? Vull dir, nosaltres és molt important marcar-nos uns objectius a llarg i a mig termini i a passet poder-los aconseguir, no? I avui tampoc és tan lluny, estem parlant del 2020, estem parlant de 5 anys vista, vull dir que realment és un període relativament curt i no ens podem encantar i hem de treballar molt tots plegats, perquè realment la costa mediterrània i Catalunya sigui considerada arreu com una gran destinació nàutica en tots sentits, no? Perquè com estem parlant de destinació nàutica, hem de deixar molt clar que no només és l'oferta que blava, o sigui, no només és l'oferta que està vinculada a l'aigua. Les nostres estacions nàutiques tenen grans destins de no turisme, tenen grans destins de senderisme, tenen grans destins de BTT, tenen circuits per fer pues, qualsevol tipus inclús pues, circuits esportius. Vull dir, realment teniu una gran destinació nàutica que és la Costa Daurada, i aviam, un dels grans actius que teniu pues, avui és PortAventura, no? Això també forma part de l'estació nàutica de Costa Daurada i és un dels grans actius que té, no? A partir d'aquí pues, tenim el Delta de l'Ebre amb tota la seva part del pesca-turisme, o tenim el Cap de Creus, que també pues, hem sigut un dels impulsors del model de pesca-turisme, o les Illes Medes amb tot el món del submarinisme i tot el que el parc natural de Torroella de Montgrí, Illes Medes Estartit, pues, representa amb tot el tema del turisme de natura, no?
L'Associació d'Estacions Nàutiques de Catalunya està composta per les 7 estacions nàutiques i abraça de nord a sud tota la costa catalana. Una marca cada vegada més consolidada, segons Albert Campos, president de l'Estació Nàutica Costa Daurada, però lluny encara de tal com ho està a nivell europeu.
Hem tingut un avantatge, que és fa uns anys la nàutica en Espanya era molt minsa, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores doncs, és un creixement que es fa notar i que esperem continuar. Encara estem una miqueta a distància de les grans potències nàutiques europees, com poden ser Grècia, com pot ser França, però bueno, estem avançant prou de pressa.
Pel que fa a l'estació nàutica Costa Daurada, quina seria la seva evolució en els darrers anys?
Doncs bueno, també molt, molt positiva. Jo sóc de Cambrils, recordo que 12 anys enrere de lloguer de xarxes no hi havia empreses, ara n'hi ha 5 o 6. Això és una mostra de l'auge que hi ha hagut a la nàutica en general, amb tots els municipis costers i en especial els de la Costa Daurada.
En tot cas, què té la marca Costa, la marca Estació Nàutica, que no tinguin d'altres marques i que hagin fet que en pocs anys hagi tingut aquesta evolució?
Bueno, la marca Estació Nàutica surt de voler imitar de certa manera les estacions d'esquís, que no solament es tracta d'esquiar, sinó que és un conjunt d'empreses, el forfè, el que lloga el material, el de l'esquí, el de l'snowboard, o sigui, van voler assimilar de certa manera les estacions nàutiques a les estacions d'esquí, perquè elles ja estaven molt, molt consolidades, i imitant-les han volgut consolidar la nàutica.
I per tant, vull dir, de les coses que ja funcionen se n'ha de pren, no?
Exacte, exacte. Si bé, doncs, hi ha molta gent, jo sempre dic, difícilment deu haver un noi de Viella que no sàpiga esquiar, i en canvi hi ha moltes poblacions que tenen el mar, i en canvi, en certa manera, es pot dir que viuen d'esquena al mar. Crec que un dels esforços que estem fent naltros és que les escoles, que els nanos aprenguin a anar a navegar o bé a anar en caiac, o sigui, que visquin de cara al mar, perquè el mar té moltes compensacions positives.
Una estació nàutica és un espai turístic i recreatiu que permet practicar el turisme nàutic, entès com a vacances actives en contacte amb l'aigua i amb la possibilitat de realitzar tota mena d'activitats nàutiques durant el temps de lleure, i complementar-ho, tal com explica el representant de l'estació nàutica de Sant Carles de la Ràpida, Joan Martí, amb diferents modalitats d'allotjament i amb el gaudí de la natura i l'oferta turística i recreativa de tot l'entorn.
Lògicament és aquest principi que sempre s'ha parlat, de la col·laboració público-privada, és a dir, que les administracions col·laboren amb les empreses veuen el suport de tot l'Ajuntament, en aquest cas. Per l'altra banda, ens podem beneficiar d'accions conjuntes de totes les estacions nàutiques, un camp que tots veu que plena efervescència, no? A la Ràpida, que tenim una badia molt calma, se pot practicar esports nàutics durant tot l'any, perquè les condicions climàtiques ens ho permeten, i les condicions de la badia també, i per tant jo crec que és una aposta que en el seu moment, ara fa almenys 6 anys, se van prendre, està allà consolidada. El que volem és això, unir a totes les empreses dels sectors, que vegin en l'administració un recolzament i cap impediment, i per altra banda, si la feina de promoció que es fa de manera conjunta estacions nàutiques, doncs en podem beneficiar, doncs benvingut sigui.
I oblidar temps en què els pobles de costa pràcticament en moltes ocasions estàvem d'esquena al mar?
Sí, és una realitat que es veu. La veritat, nosaltres a la Ràpita sí que és cert que el sector pesquer era un sector sempre sigut molt important, però potser el sector turístic sempre estava enfocat més de cara a passejar pel cas urbà de la ciutat. Ara va hi haure una remodelació, ja parlo de fa anys, va haver una remodelació del passeig marítim, allò li va donar molta qualitat al poble. Darrerament també s'han ficat nous negocis a la zona del frontal marítim, això ha possibilitat que la ciutadania s'apropi més a la mar, i una mica és el cavall de batalla, aprofitar els recursos i esta proposta de turisme de qualitat, turisme respectuós amb el medi ambient i, per altra banda, que les empreses se vegin recolzades.
L'Associació d'Estacions Nàutiques de Catalunya està treballant en un projecte europeu anomenat Curiosity, un projecte conjunt entre diversos indrets de la costa espanyola, francesa i italiana, que vol promocionar el patrimoni cultural i vincular-lo al mar.
Plàncton.
En aquesta secció científica, com sempre, donem la benvinguda a l'Aurora Requena. Aurora, què tal? Benvinguda, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Avui toca parlar d'alguna espècie, no? Quina has escollit pel programa d'avui?
Avui la galera.
La galera?
Sí.
Una espècie que està de moda, eh?
Sí, efectivament. No ens hem pogut resistir a portar-la.
A veure, hi ha gent que diu que si no fos tan difícil de menjar, seria, la seva carn seria més preuada que el llagostí.
Pot ser, però és veritat que has de tenir en compte les punxetes que té.
Molt bé, per tant, la galera, doncs, vinga. Què mos has d'explicar de la galera?
Bueno, pues com dies, com ben dius ara, la Galera està de moda per les jornades gastronòmiques, no? que hi ha ara a l'Ametlla, al Canà, a Cambrils, però bueno, a nosaltres sempre aquest crustaci sempre ens ha agradat, no? Molt, aquest crustaci amb nom de vaixell, no? Que també és molt curiós.
I home, que el seu... Evidentment, suposo que el nom deu anar lligat, no?
Amb els seus moviments, segurament. I que té per nom científic Esquila Mantis. I, bueno, mantis. No sé si mantis, penseu, us pot venir al cap l'insecte, no? Aquest insecte verd, primer, tallit, estirat, encara amb la lluna.
La mantis religiosa, no?
Aquesta, molt coneguda sempre per aquesta relació que té amb la seva parella, no? Un cop acabat a la còpula. Pues bueno, si penseu bé i si us fixeu en una galera, realment s'assemblen molt, no? La galera i la mantis. Tenen així la part del cap de la galera, les seves extremitats davanteres, ens recorda molt molt aquest insecte. Suposo que per això que rep que la galera té aquest nom científic.
No té aquesta mala costum, no, després de l'acte sexual de menjar-se la seva parella?
No. Les semblances són per aquestes extremitats davanteres, que li ajuden molt, són molt útils per la galera, per poder agafar i menjar-se les altres preses, com altres crustacis, perquè i altres peixos, perquè és un crustaci que és carnívor, que és bastant agressiu. De fet, amb aquestes extremitats davanteres pot fins i tot arribar a obrir algunes closques. I a més també és molt territorial, com podem pensar, jo que sé, com un llop a terra o alguna cosa així, és molt territorial i és que per defensar bé la seva àrea, el seu espai. Li agrada viure al fons de llim i de fang, entre els 50 i 250 metres de fondària, i construeix unes galeres on s'amaga per esperar la seva presa. Per això que viu a deltes, com el Delta de l'Ebre, no? Perquè és un lloc on hi ha molt de sediment que ha portat el riu i és on pots construir-se les seves coves. I la galera femella, que és empreuada també gastronòmicament, com porta aquest coral, no? Aquest ous,
es diu la galera ovada.
Ovada. Pues aquesta, quan la galera femella porta aquests ous, li agrada viure soterrada en aquests fons llimosos, no? Per això aquests espais són molt bons per ella, perquè pot resguardar-se i pot evitar alguns perills quan està en aquest moment tan delicat. És un animal que pot viure uns 3 anys, més o menys, pot arribar a fer una talla d'uns 20 centímetres, i té, si us fixeu en ella, té aquestes característiques taques a la cua, no? Que semblen com dos ulls de peix que estan una miqueta despistat. I hi ha gent que diu que sembla com una gamba aixafada, però bueno, que comentàvem al principi, no? És una gamba que hem de tenir una mica de cura amb els seus, amb les seves parts punxoses, pinxos que tenen a la cura. I una de les coses que més ens agrada d'aquest animal a nosaltres és que és la seva visió que té. Fixeu-vos el proper cop que tingueu una a la mà, que tenen els ulls al final d'unes antenes, val? Que les poden moure en molts sentits i li dona una visió molt ampla. I té també una visió molt bona en 3 dimensions. De fet, es diu que és un dels animals que té la missió de les millors visions de reina animal. Vale? I a més, poden veure, per exemple, la llum ultraviolada. Nosaltres, els humans, no tenim aquesta capacitat de poder veure aquest tipus de llum. I també la llum polaritzada. I altres galeres, com les que viuen al Carib i a llocs així més càlids, són també capaces de distingir un munt de colors diferents, tot un ventall de colors diferents que l'ajuden a pues, saber a quins animals es pot apropar i a quins no, sobretot en aquests curs de coral on tot té aquests coloraines tan bonics i tan vius. Així, bueno, veieu que la galera és un crustaci que nosaltres estimem molt, és molt ebrenc, que ara al febre-març és el bon moment per a menjar-se-la, però que, bueno, que sempre és un bon moment per saber alguna coseta més d'ella.
Suposo que ara, quan mengem galeres, reflexionarem una mica més sobre aquest animal que tenim entre les mans, no? Complicat de menjar, però amb una carn pues, molt exquisita. Aurora, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa.
Adéu.
L'Arjau. I l'Arjau, el Manel de Ramon, marxa cap a Badalona. Avui ens parlarà d'aquest centre d'estudis marins d'aquesta localitat.
Doncs avui ens anem cap a Badalona, en aquest temps d'espai cultural dedicat a la mar. Ens anem justament al centre d'estudis marins de Badalona. Allí parlem amb el tècnic biòleg d'aquesta Escola de Mar de Badalona, Francesc Camps. Francesc, què tal? Benvingut al programa.
Moltes gràcies.
En primer lloc, ens agradaria saber què és, en realitat, aquest Centre d'Estudis Marins de Badalona o també Escola de Mar.
Bé, és un centre adscrit actualment en l'Ajuntament de Badalona, a l'àrea de Medi Ambient, i que té com a projecte i finalitat ensenyar i entendre els entorns litorals mediterranis en general i, lògicament, en particular, el litoral badaloní.
Uh-huh. Quines són les característiques que defineixen un litoral badaloní?
Bé, un litoral mediterrani és un litoral de fons sorrenc, típicament maresmenc, més que barcelonès, perquè la frontera aquí la trobaríem en el Besòs, en el riu Besòs, i en aquest cas és un típic fons de sorra amb els organismes presents en aquest entorn.
Uh-huh. Teniu alguna fauna especial, alguna fauna piscícola, marina, que pugui destacar dintre d'aquest litoral que vosaltres estudieu, especialment a la vostra costa badalonina?
Bé, la nostra platja té uns punts d'interès, com poden ser la presència d'alguns cavallets de mar, que sempre criden molt l'atenció.
Cavallets de mar? Mira
sí,
que bé.
Són uns organismes que, en principi, són relictes d'unes situacions antigues que van quedar com presents en aquest entorn nostre i que es mantenen encara una població certament interessant de cavallets de mar, i la resta són organismes típics dels fons sorrencs que podríem trobar en tota l'àrea del Maresme, per exemple.
Mm-hmm. Per què aquests dos noms? Per una part, Centre d'Estudis Marins de Badalona, i per l'altra, Escola de Mar de Badalona. Dins del mateix organisme feu activitats diferents?
Sí, perquè els objectius inicials que encara durem i que encara portem fins a l'actualitat, bàsicament eren tres línies. Una primera, de conscienciació i sensibilització. Parlem d'un temps on els litorals, no només el badaloní, sinó la resta de litorals presents a la costa del Barcelonès, tenien un cert impacte antròpic, i per tant calia fer una feina, una tasca important de tornar a fer un reconeixement que s'havia perdut, que és el reconeixement de que Badalona és una ciutat costanera, com ho és Barcelona, com ho és el Masnou, com ho és, etc. No? I, per tant, calia fer aquesta primera feina, però al mateix temps, lligada en aquesta conscienciació, també hi havia la docència, i d'aquí Escola del Mar, i també hi havia la recerca, i d'aquí Centre d'Estudis Marins. Aquestes tres línies són les que hem anat duent i treballant en diferents graus fins a l'actualitat.
Quines són les principals activitats que porteu a cap des d'aquest organisme?
Actualment, bàsicament, és la docència ambiental lligada als sistemes litorals. Ha estat pionera a l'Escola del Mar amb aquest tipus de docència, i és el que actualment estem destinant més esforços. Paral·lelament, també, realitzem conferències, cursos i jornades que entraria dins de l'àmbit aquest de sensibilització i divulgació de l'àmbit marí.
Per tant, podríem dir que esteu en contacte amb els centres educatius també de la localitat i del territori per tal de donar a conèixer més i millor tot això que fa referència al litoral mediterrani.
Sí, lògicament, el que no pretenem és trencar la part, diguem-ne, docent clàssica,
sí,
amb els centres.
La part curricular, que es diu. La part curricular, que es diu.
Ah, exacte. És a dir, si els alumnes que venen aquí no és un punt i a part en la seva docència, sinó que el que fem és entrar dins d'aquesta part curricular, i el que fer és potenciar l'exemplificació d'allò que ells parlen en teoria en les seves aules, doncs exemplificar-ho amb exemples reals. No?
Uh-huh. Perquè quin seria aquella activitat que Francesc Camps destacaria com a més important que porta a cap a aquest centre d'estudis, aquesta Escola de Mar, dintre dels diferents temes que investiga i que estudia? Quina seria aquella, com diríem allò, el cavall de batalla, eh?
Bé, el cavall de batalla sobre el que es va organitzar l'Escola del Mar i que va ser pionera en aquests... Ara, actualment, parlem d'aquaris a gairebé tot arreu, no? Però els de Barcelona, els de València, els de Galícia, els de Madrid... Però els nostres aquaris van ser un dels primers aquaris que va haver-hi de temes litorals, on apareix la simulació de diferents entorns marins de la zona mediterrània, i són aquaris molt pensats per la docència. Són aquaris petits, i per això, precisament, et permet destacar i veure coses que amb els macroaquaris, amb els aquaris grans, no podríem destacar. A partir d'aquest eix de coneixement de l'entorn, des de l'entorn, clar, hem de partir de que l'entorn litoral no és com anar a un bosc a passejar amb els nens, sinó que és molt difícil d'ensenyar-lo. I una bona manera és a través dels aquaris que nosaltres tenim.
Teniu acceptació per part de la ciutadania, del públic en general, d'aquesta manera de mostrar la realitat marina i marítima del litoral mediterrani?
Home, sí. La veritat és que això ens ho demostra cada dia la gent que ens ve a veure i la gent que ve aquí a fer les activitats. Hem de pensar que l'Escola del Mar va néixer l'any 87, 1987, i tots aquests anys demostren, d'alguna manera, que ja ha tingut una acceptació i que cada vegada ha sigut un públic creixent. De fet, és molt... algú pot pensar que fer activitats ambientals per fer conèixer el mar a la gent que genèricament diríem gent de mar podria ser una cosa utòpica molt rara, no?
Sí,
però
sí.
En realitat és perquè s'ha perdut aquest vincle generacional que ha tingut no només Badalona, sinó la resta de ciutats costaneres i que cal refer a través de centres com el nostre.
Efectivament. Quan i com podem visitar aquest centre d'estudis marins de Badalona o l'Escola del Mar?
En principi és visitable qualsevol dia de la setmana, els matins de qualsevol dia de la setmana i les tardes dels dimecres. I en principi, si es vol, el que es vol fer és fer un grup que estigui monitoritzat per visitar l'Escola del Mar, també ens podria trucar i d'aquesta manera pues, atendríem a tot el públic que volgués.
Doncs ja ho saben, avui hem parlat d'aquest centre d'estudis marins de Badalona o d'aquesta Escola del Mar, que el que fa és refer aquests vincles que han d'existir, que no es poden perdre entre la ciutadania i el litoral, la costa, el mar. Francesc Camps, tècnic biòleg de l'Escola del Mar de Badalona, gràcies per ser nosaltres i per la feina que feu. Feliç jornada.
Molt amable, moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies també al Francesc Camps per aquesta visita en aquesta entitat de divulgació badalonina. Nosaltres hem de posar punt i final al nostre viatge nàutic d'avui. Començàvem parlant de les segones jornades de la Galera a les viles marineres de la Costa de l'Ebre, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Ho hem parlat amb el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i amb els alcaldes d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita i l'Ametlla de Mar, Alfons Montserrat, Joan Martí Masdeu i Andreu Martí. Ja ho saben, del 13 de febrer al 8 de març. Seguíem parlant de temes tradicionals, en aquesta ocasió del món de la pesca. El Joan Argento i el Rafael Martí ens han explicat o ens han parlat de les funcions d'un art de pesca nou, el gànguil. Bueno, nou per nosaltres, antic ja. I en la part gastronòmica, els mateixos protagonistes ens han explicat com preparar un exquisit plat de galeres al cava, aprofitant pues, que és una bona època per a la galera en la gastronomia. A l'acordió del Grumet, Charango ens interpretava Esperança, aquesta esperança que uneix els pobles de la mar Mediterrània des del Mar Negre fins a Gibraltar. I a Panorama Nàutic hem parlat de les estacions nàutiques. Ho hem fet a partir de l'entrega de les banderes d'excel·lència turística rebudes per les estacions nàutiques catalanes. I ho hem fet amb Joan Campolier, president de l'Associació d'Estacions Nàutiques Espanyoles i també de la de Santa Susana. Amb Miquel Gotanegra, president de l'Estació Nàutica de Roses Cap de Creus i president de l'Associació d'Estacions Nàutiques de Catalunya. Amb l'Albert Campos com a president de l'Estació Nàutica Costa Daurada i en Joan Martí, representant de l'Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita. La galera, com no podia ser menys en el programa d'avui, ha estat l'espècie presentada per l'Aurora Requena i el Manel de Ramon, que ha marxat fins a Badalona per conèixer el Centre d'Estudis Marins de la mà de Francesc Camps. Res més, ho deixem aquí. Una abraçada en nom de tot l'equip que fem possible el Blau Marí. Tornarem en el pròxim programa, per tant, fins llavors, que passeu una bona setmana. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.